Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Una història interessant dintre d'una sèrie documental que es diu Corall, ja s'està emetent des de fa 3 setmanes, si no recordem malament. Una sèrie protagonitzada per 13 ciutadans anònims, segons ens diu la mateixa nota de premsa, que han reconduït les seves vides després d'un fet decisiu. Aquest és el, diguem, el leitmotiv, el punt de partida d'aquests diferents capítols d'aquests documentals que emet la xarxa de televisions locals i en concret, doncs, Canal Blau Maricel Televisió els passa els diumenges a les 11 de la nit. Per tant, doncs, després també queden penjats a la web i per tant també es poden repassar aquests documentals ja emesos. Doncs bé, la protagonista del documental, del capítol d'aquest diumenge, és de Sitges. És una noia sitgetana, és la Núria Ojeda, doncs que, com tots els altres participants en aquesta sèrie, es va posar en contacte a través d'un formulari que hi havia a la web del programa amb aquesta gent, amb la productora Laneta, doncs que estava buscant gent per això, que expliqués com un fet decisiu havia pogut influir en la seva vida. Núria Ojeda, bon dia.
Molt bon dia.
I en tu un fet decisiu va marcar la teva vida i també et va impulsar doncs, a posar-te en contacte per explicar la teva història.
Doncs sí, les dues coses són veritat. És important.
Doncs comencem pel principi. Jo no he explicat res. Quin és aquest fet decisiu?
Doncs aquest fet decisiu va ser doncs, que a partir dels 18 anys, quan vaig fer 18 anys, vaig agafar un virus, una malaltia, i que és un virus que es diu Epstein-Barr, i arrel d'aquella malaltia, que en principi es va curar, el meu sistema immunològic no es va curar, va quedar afectat. Aleshores, a partir d'aquell moment, em vaig començar a trobar malament, vaig tenir una sèrie de símptomes que en principi no vaig relacionar amb aquell virus, però que posteriorment els metges sí que em van explicar doncs, que havia quedat afectada d'una malaltia que es diu encefalomielitis miàlgica o el mal anomenat síndrome de fatiga crònica i que era com a conseqüència, en el meu cas, d'aquest virus que no havia curat bé.
Perquè aquests símptomes primers que vas detectar, que vas tenir i que tu no atribuïes a res especial, quins eren?
Doncs, per exemple, el primer que vaig tenir va ser que van anar un grup d'amics a esquiar, tots, era la primera vegada que anàvem i jo era l'única que no mantenia l'equilibri i que no suportava el ritme o la resistència d'una primera classe d'esquí. Allò ho recordo, doncs, traumàtic, doncs, de dir, ostres, que patosa que sóc, i com a primera cosa que no va quadrant. Arrel d'aquell moment jo començava a estudiar la carrera de psicologia, em van venir els exàmens i no retenia, la meva memòria no retenia com durant tots els anys que havia estat estudiant, que portava la tira d'anys, com qualsevol estudiant. No resistia tampoc, per exemple, a l'hora de fer una cua en un supermercat. Vaig començar a sentir molta feblesa a les cames i a les mans. No suportava, per exemple, el fet d'agafar els apunts a classe, arribar un moment que la meva mà no podia continuar, començava a tremolar-me, com si agafar el boli fos un esforç immens. Aquests van ser els primers símptomes que jo vaig notar i també doncs, això s'afegia a una sintomatologia digestiva d'una mica de nàusea, tot el que relaciona amb una fatiga, molt macrofatiga muscular.
Aleshores, tu notes que això no és normal, vas al metge i què et diuen els metges?
En principi em van dir que, com que era estudiant i era la primera vegada que estava d'exàmens universitaris...
Nervis.
Exactament, això era ansietat i això requeria doncs, uns bons ansiolítics. Mm-hmm. Això va ser nefast per mi perquè els ansiolítics baixen l'ansietat però també el to muscular.
Correcte.
Clar, el múscul, si ja està fatigat i no saps el que tens i estàs portant una vida o intentant portar una vida normal, al prendre aquella medicació jo encara era pitjor perquè no podia fer les coses que abans, dies enrere, sí que podia fer. O sigui, em trobava més tranquil·la, això sí, però no millor, i continuo buscant. I bueno, arribo al psicòleg perquè vaig pensar, doncs sí que tinc jo ansietat com per no poder ja ni continuar amb la meva vida normal. No podia ja anar a estudiar, però no podia anar a estudiar perquè no podia agafar 2 metres. O sigui, m'havia d'anar sentant. I era impossible. Ja quan arribava a la facultat jo estava exhausta. Aleshores, doncs vaig anar al psicòleg i el psicòleg és el primer que em diu, això no és... no té res a veure amb ansietat, no enquadra la teva història i penso que hauries d'anar a un altre metge i que continuïn esbrinant què és el que està passant.
Uh-huh. I entenc que ho fas.
Sí.
I què et diu el segon metge? Què diu la nova opinió?
La nova opinió, en fan un estudi força important, neurocognitiu, perquè jo tenia molts problemes de memòria. De cop jo havia estat posant sempre rentadores a casa i de cop ja no me'n recordava com es posava la rentadora que portava 6 anys posant. Em passaven aquestes coses que en principi no vaig relacionant amb el tema físic. Però els metges, quan arribo, això ja parlo de que passen anys fins que arribo a aquest diagnòstic, sí que em fan una gran bateria de proves, descarten qualsevol problema psicològic ni psiquiàtric, i sí que comencen a veure a la meva sang, em fan unes analítiques. En aquell moment el que ells buscaven, que era estudiar les natural killers, unes cèl·lules, no es feia aquí a Espanya, m'envien la sang a fora, a Arkansas en concret, només ho feien dos laboratoris al món, Brussel·les i Arkansas, i sí que comencen a veure, detecten una sèrie d'anomalies al sistema immunològic. Uh-huh. Això sumat a problemes neurocognitius que també queden detectats i objectivament provats en una sèrie de proves, arriben a la conclusió més altres proves, com tal la basculant, proves de cor, la típica prova d'esforç del cor, arriben a un diagnòstic, l'encefalomielitis miàlgica, en aquell moment en grau 2.
Que quants graus té aquesta malaltia?
4.
I el grau 2 què suposava?
El grau 2 suposa un gran impacte per les teves activitats de la vida diària. Uh-huh. Suposa doncs, més d'un 50% de reducció de dificultat per la teva activitat de la vida diària, i a mi em va suposar doncs, que ja no podia portar la vida que portava abans. Uh-huh. Que era impossible doncs, fer els exercicis físics, em cansava molt més aviat, necessitava més estones de repòs, però encara em permetia una autonomia doncs, de jo poder anar caminant sola pel carrer, no? Una autonomia molt reduïda comparat amb abans, però em permetia doncs, continuar treballant amb baixes i amb altes i continuar doncs, amb una vida entre cometes normal, entre cometes grans cometes.
Entre grans cometes, sí. La Núria, després d'aquest diagnòstic, entenem que comença a tractar-se també, malgrat que el que ens ho has comentat a fora, i de fet anem avançant en aquesta explicació del mal que t'afecta, estem parlant d'una situació crònica.
Sí, crònica. Uh-huh. És una malaltia crònica que es presenta en brots que van oscil·lant, i en els brots pots arribar al que és el grau 4, que és l'enllitament, que és quan passes doncs, dies a l'hospital enllitada, que no pots fer res, no pots anar ni al lavabo de peu, no pots menjar dos macarrons seguits sense haver-te d'estirar per agafar forces, i aquest brot remet amb tractament paliatiu sempre, mai curatiu, fisioteràpia i bueno, doncs, una sèrie d'ajudes pel sistema immunològic, vitamines, vitamina B12, vitamina C, que t'ajuda a recuperar-te una mica del brot, i aleshores quedes en l'estadi 2 o l'estadi 3, normalment és el que passa, no? Tornes una mica a millorar. Mm-hmm. Fins al pròxim brot. Sí, és que arriba.
És
clar,
que arriba.
Cadascú els brots els té quan els té, no? Hi ha una persona que pot tenir un brot a l'any i una altra 4. Cada persona és diferent.
Ara on t'estàs?
Ara estic en el grau 3.
En el grau 3.
Grau 3, important. Important per la incapacitat que genera.
Què representa això? És a dir, quina afectació té en el que seria la vida normal de la Núria?
És una afectació brutal, o sigui, et redueix la teva capacitat en un 80%. No et permet mantenir un to físic normal, vull dir, jo necessito per caminar, necessito anar fent suport en un bastó, perquè doncs, manca equilibri, em manca molta força muscular a les cames, i si, per exemple, vull fer un passeig amb la meva parella, amb la meva filla, amb la família, doncs ens plantegem anar a fer un passeig, o anar de compres amb uns magatzems que has d'estar prou estona de peu, que si mires preus, doncs això no ho puc fer jo de peu, perquè el que necessito, com que la fatiga és tan gran, perquè és un nivell 3, que és un nivell greu, doncs necessito seure. Per tant, si vull fer qualsevol d'aquestes coses, necessito traslladar-me en cadira de rodes per poder fer aquestes activitats.
Uh-huh. Davant de tota aquesta situació, la Núria vol donar testimoni i, de fet, tu et poses en contacte amb la gent del programa per explicar aquesta història. Com et planteges, a partir de l'assumpció, entenem, d'aquesta greu situació que t'afecta, com et planteges, doncs, la teva vida a partir del moment que ets conscient de que t'afecta una malaltia, una situació crònica?
Doncs en un principi ha sigut el plantejament, no és un plantejament de cop, és un plantejament progressiu.
Exacte. Diguem-te, t'has de fer càrrec de la situació.
Sí, i et vas fent càrrec poc a poc, mica en mica, perquè les notícies arriben molt poc a poc, donat que és una malaltia doncs que no... O sigui, està reconeguda fa 20 anys per l'Organització Mundial de la Salut, que són la tira d'anys. En canvi, no hi ha hagut un reconeixement social i administratiu important, i això vol dir que la població no està informada d'aquesta malaltia. Això, clar, va en la teva contra a l'hora d'anar assumint el que et passa. Si et donen un diagnòstic més comú, no sé si és més fàcil o no, però segurament si reps més informacions o trobes més gent. D'aquesta manera, com que la informació ha anat tan a poc, vas adaptant-te a poc a mesura que et van donar les notícies, i és una adaptació progressiva, i crec que amb tota la vida, no? A poc, dies molt dolents, dies millors i dies que dius, bueno, estic a la vida, m'ha tocat això, tots tenim problemes, a mi m'ha tocat aquest com a important i com a punt d'inflexió, i ets a tirar endavant. Tinc dues opcions. Tirar endavant trista, amb la moral pel terra i sense ganes de viure, o tinc l'opció de dir, m'ha tocat, intentaré adaptar-me al màxim, intentaré ser feliç, que és el que intentem tots a la vida.
La Núria, més, ens està plantejant un altre problema. El problema de la malaltia en si s'afegeix al problema d'haver d'explicar la malaltia, o haver de fer entendre el que li passa, perquè seria més fàcil dir tinc diabetis, no?
Sí, totalment, totalment.
Per exemple.
Clar, clar, exacte. És una malaltia, clar, poc coneguda, donat això. O sigui, la ràbia és que fa tantíssims anys que ja està reconeguda per l'Organització Mundial de la Salut, però mèdicament hi ha molt pocs professionals experts en aquestes malalties.
Hi ha molta llegenda urbana al voltant de la fatiga crònica.
Molta llegenda urbana, sí, sí, sí. Ja per començar, la fatiga crònica és diferent al síndrome de fatiga crònica, perquè la fatiga crònica la pot tenir qualsevol, en un constipat, amb una grip, amb un càncer, tenen fatiga crònica. El síndrome de fatiga crònica és una malaltia concreta, immunològica, que afecta a quantitat de sistemes de l'organisme, i que és important. I ja, per exemple, a l'hora de parlar es diu fatiga crònica, no, síndrome de fatiga crònica.
D'acord, està bé que ens faci aquestes matisacions, perquè nosaltres ja partim d'un cert desconeixement, i per tant, doncs, de fet, la Núria també ens està il·lustrant a partir del seu cas. De fet, el síndrome de fatiga crònica implica tot això que ens estàs comentant.
Cada cas i més.
Cada cas deu ser diferent.
Sí.
Afecta a molta població. M'imagino que t'has estat informant també sobre fins a quin punt això és habitual o no, el que et passa amb tu.
Doncs no és una malaltia rara, com moltes vegades es publica, o fins i tot alguns metges diuen. No és una malaltia rara, vull dir, la patim moltíssimes persones a Catalunya. Estem a prop de 300.000 persones.
300.000 persones.
Sí, estem a prop de 300.000. Fa uns anys deien 250.000, o sigui que el que passa és que ja el diagnòstic és difícil, perquè com que és una malaltia que no té un indicador, que, com per exemple la diabetes, que fas una analítica de sang, és un indicador concret, no? Si passes un marge, ja està, ets diabètic. Això has de fer una bateria de proves i un estudi clínic, i això ho han de fer uns experts, i experts n'hi ha pocs. Aleshores, aquí ja comença el problema. El primer problema ja és el diagnòstic, però hi ha moltes persones afectades,
i
molts adolescents, i molts nens.
Nens,
i molts adolescents. Aleshores, és un problema molt important.
És que 300.000 persones, ara hem fet números ràpids, és el 5% de la població de Catalunya, gairebé.
Sí, 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 sí. I per exemple, la Vall d'Hebron feia pocs dies publicava que tenien molts adolescents i molts nens que no poden anar a l'escola a estudiar. els pares tenen un gran drama a casa en devenir professors per poder aquestes criatures donar-los els seus estudis a casa. Els nens cada dia no estan bé per poder estudiar, perquè en aquesta malaltia hi ha una greu afectació neurocognitiva que no els hi permet estudiar, i és un gran drama per ser tan poc coneguda, no? O hi haver aquesta mala informació.
Tot i que els orígens sí que són diversos, no?
És sí.
A dir, la diagnosi és una, però la malaltia en si és molt diversa, perquè l'origen pot ser molt divers. En el teu cas va ser víric,
sí,
però pot venir d'altres causes també.
Sí, sí, sí. Jo la majoria de casos de persones que coneixo són víriques, però aquesta malaltia és cert que diuen que també es pot despertar, per exemple, després d'un accident de tràfic. Hi ha diverses causes, segons els metges.
D'acord. Hi ha algun tipus d'associació, entitat, on doncs, les persones afectades us reuniu o teniu algun tipus de suport a l'hora d'afrontar aquesta situació?
Sí, hi ha diverses associacions arrel de Catalunya, a Barcelona, hi ha també fundacions. Jo col·laboro amb la Fundació per a la Fibromiàlgia i la Síndrome de Fatiga Crònica, i bé, fem tot el que podem, donat que els recursos són escassos. No?
Ara parlarem de la vida normal de la Núria, però abans, i ara que ens has esmentat el tema dels recursos escassos, em sembla que és pregunta obligada, i més ara quan parlem de salut. Aquests recursos cada cop són més escassos,
sí.
I més en la situació actual. Suposem que pel tractament, doncs, o per l'ajuda de les persones afectades de malalties com el síndrome de fatiga crònica també, no?
Sí, absolutament. Per exemple, som molts els que hem estat durant 10 anys anant a rebre tractament a l'Hospital Clínic, per exemple, i bueno, doncs ara ens han dit que ja no pot ser, que ja no podem continuar anant per tema doncs, econòmic, per tema de crisi. Ara mateix a l'Hospital Clínic, que és una unitat molt prestigiosa en aquesta malaltia, hi ha dos grans unitats prestigioses a Catalunya, la Vall d'Hebron i l'Hospital Clínic, en aquesta malaltia en concret, i clar, doncs tots anàvem allà perquè és on eren els experts, i ara doncs l'Hospital Clínic, degut a la crisi, s'ha unificat, vol dir que només poden anar les persones que viuen a la zona, no les persones de Barcelona, a la zona, i tots els altres, siguem d'on siguem, ens toca anar doncs, a unitats, en teoria, a unitats de la nostra zona. El problema és que aquestes unitats no existeixen.
Jo he callat aquí. No existeixen. Haurien d'existir.
Exactament.
Entenem que estan planificades.
Entenem que estan planificades, que estan absolutament aprovades per llei, que s'han de fer, però no existeixen. I els mateixos professionals de dintre dels hospitals són els primers que volen que existeixin.
Correcte. De fet, a on te tocaria? A Sant Camil o Sant Antoni?
Sí, sí, als Camilos. Als Camilos. Uh-huh. Em tocaria aquí i bueno, doncs faran el que podran els pobrets, perquè per ells estarien encantats de poder donar un servei, però clar, aquest hospital no té, no té la capacitat que té el Clínic, i evidentment hi ha tractaments que no existeixen als Camilos, per tant et deriven, aquí ja no pots venir, has d'anar als Camilos, i arribes i dius, bueno, aquí no existeix, podem tractar-te del que t'estiguis prenent, però hi ha tractaments una mica més sofisticats, que parlem de perfusions de lidocaïna, que no parlem d'una cosa estranyíssima, no te la podem donar perquè no hi ha recursos. I així, clar, tots els afectats d'aquest col·lectiu doncs estem en aquesta situació, i bueno, clar, i malauradament no només el nostre col·lectiu, sinó ara mateix pel tema econòmic doncs tota la sanitat.
Tota la sanitat.
Sí.
Has de fer moltes visites als hospitals?
Sí. Aquesta malaltia té molts símptomes, t'afecta a diferents sistemes, doncs el sistema cardiovascular, el sistema immunològic, el sistema neurològic. Aleshores has d'anar als especialistes. Doncs mira, és que ara el problema que tinc és que m'han sortit 3 o 4 calcificacions, ara haig d'anar al traumatòleg, ara haig d'anar a aquesta fisio, ara haig d'anar al neuropsicòleg perquè em trobo pitjor del tema de la memòria, de la concentració. O sigui, és un sense fi, és un camí sense fi, és fort.
Doncs, i malgrat tot, i ho hem llegit, i tu ens ho has dit també, la Núria vol ser feliç.
I tant, i com qualsevol persona. Crec que sí. Jo, com els vaig dir a l'equip de Corall, seria molt injust dir que jo no sóc feliç.
On troba aquesta felicitat, la Núria? A veure.
En moltes coses. Jo intento... Potser la malaltia m'ha fet un gran regal. La malaltia m'ha fet el regal de descobrir... el poder apreciar, tenir la capacitat de desenvolupar la capacitat d'apreciar les petites coses. Jo no recordo que abans les apreciés. No sé si per edat o per manca d'experiències o perquè...
Et va agafar molt jove.
Em va agafar molt jove. Uh-huh. I el blanc no es pot lluir sense el negre, no? Aleshores, quan arriba el negre, es desenvolupa aquesta capacitat, o a mi em va passar, de poder descobrir lo maco que són les petites coses, no? I tinc també grans coses. Tinc una filla magnífica, un marit que m'estima amb tota la seva ànima i que jo l'estimo a ell. Tinc amics, tinc un bon grup de persones que estan al meu voltant i que m'estimen i que jo estimo. I bueno, tinc cervell, tinc ulls per mirar i per poder, doncs, veure aquest dia maco que fa o el mar. Intento aferrar-me a això, no? A les petites coses quan estic molt baixada de moral perquè en tinc un mal dia, doncs miro la meva filla com juga i, bueno, no et cures, però ja somrius, i aquesta petita felicitat jo m'aferro amb tota la meva ànima. És el que m'ha salvat la vida.
Diguem que gaudeixes més d'aquell petit potet que moltes vegades,
sí,
doncs, en la vida normal i en el tràfic habitual, doncs, ni tan sols detectem.
Exacte, clar, i a part jo pateixo molts dolors perquè també tinc fibromialgia. Aleshores, tens un dolor, sempre en un antiinflamatori, aquest moment en el que comença a aliviar-se el dolor, jo ja m'aferro, vull dir, ja és un bon moment per mi. Jo ja dono gràcies, perquè no sempre es passa amb un calmant. De vegades estàs d'anar a urgències. Per tant, t'aferres a les petites coses, començant pel calmant que t'està rebaixant el dolor o aliviant, passant per que estàs sentada al jardí de casa teva i veus com arriba un ocellet i veus lo maco que és, passant pel somriure de la teva filla. Jo aquí trobo el consol, en això, en les petites coses.
Entenem que aquestes petites coses abans no les també el que hem comentat abans et va agafar jove, no les valoraves com les valores ara.
Exactament.
Per tant, doncs les valores fins i tot més del que les valoraries probablement si no t'hagués passat.
Segur, sí.
El que t'ha passat. Però veiem una Núria molt optimista.
Ho haig de ser, ho hem de ser, no? Jo crec que és el que et deia abans. Dificultats en tenim tots, tots, de diversos tipus. Hi ha gent que té moltes dificultats doncs, a l'hora de trobar l'amor o d'econòmiques. Tenim dificultats tots. Això és una més. És una important i greu perquè, clar, atenta al teu físic, per tant, a la teva autoestima, i et fa trobar-te malament, que és el pitjor que hi ha. Però, clar, el resultat és el mateix. Tens dues opcions. O ho intentes assumir i dir, jo amb això podré, i treure força i voluntat per voler ser feliç. O et queda l'altra opció, que és quedar-te i dir, ostres, quina mala sort he tingut, i ara què faré, i per qui a mi, que també he passat per aquesta fase, també he passat.
D'acord.
Però, clar, aquesta fase no em convenç, no m'agrada, i el temps que estiguem es tracta de ser, doncs, el més optimistes possibles. Les coses dolentes ja arribaran.
Suposo que deus conèixer gent que tria un camí i gent que tria l'altre, no?
Sí, de vegades ja no és tanta qüestió de triar, sinó que de vegades la persona està tan afectada emocionalment que no està ni triant, sinó que no és capaç de remuntar, no? Segurament triaria el camí positiu, però no pot, perquè està tan afectada en aquell moment. L'impacte, per exemple, del diagnòstic, el moment del diagnòstic és molt dolent, o quan t'agafen els brots i no pots posar-te en peu ni anar al lavabo sola. A veure, no pots ser feliç en aquell moment, és impossible. Però sí que has d'intentar buscar la capacitat de dir, arribarà el millor moment. Jo tinc una amiga que sempre diu, el millor està per venir. Doncs aferrar-te a aquestes coses, no? Molt de treball intern per treure-ho endavant aquesta... aquesta esperança, no?, de que demà serà millor.
Anava a dir, el cervell és moltes coses, oi?
Sí.
Amb el que m'estàs explicant. Perquè és impossible per algú que no pateixi el que patiu, doncs, les persones que teniu en aquesta malaltia, fer-se càrrec del que heu de patir. Però escoltar, doncs, que algú aconsegueix aquest autoconvenciment a l'hora de dir, a veure, calma, perquè això ha de passar, i perquè jo tinc una filla, perquè jo tinc una vida, perquè jo vull veure el mar.
Sí.
Això, el cervell ho és tot.
Sí. Ho és tot, però també necessites sort. Vull dir, que hi hagi un component de sort per bueno, primer, la teva capacitat de lluita i la teva capacitat de dir, tindre esperança. Això és el cervell. Però després també és veritat, que seria injust no dir-ho, que és important tenir sort. Tenir sort de que un amic se t'acosti i et brindi la seva amistat, tenir sort de tenir, doncs, una economia estable, que en aquestes malalties és molt difícil perquè la gent no pot treballar, administrativament és absolutament difícil aconseguir les incapacitats. Aleshores, clar, també hi ha una sèrie de factors, com és l'economia o com és la mort dels altres a nivell de parella o a nivell de fills o a nivell d'amics, l'entorn social. Tenir aquesta sort també ajuda a que aquest cervell desenvolupi aquesta capacitat d'esperança i d'optimisme.
D'acord, és a dir, i ara ja ens està gairebé parlant l'estudiant de psicologia en el seu dia, oi?
Sí.
La importància de com de buscar aquells referents positius que puguis tenir la vida, siguin els que siguin.
Sí.
I si aquests referents positius, doncs, t'acompanya una economia estable, doncs això és un element que permet en certa mesura compensar, ni que sigui a nivell personal, doncs el greuge que t'ocasiona l'element de la malaltia.
Sí, i sobretot el suport emocional dels familiars i dels amics.
Sí, però això ja, el suport ja no depèn ni d'una economia estable, ni,
no,
és a dir, simplement de tenir bones persones que t'envoltin.
Exacte, és el factor aquest que dic de la
sort.
És que són les dues coses.
És curiós, sí.
Sí, és la combinació, i després, doncs, si tens poca sort però molt cervell, doncs intentar mantenir aquesta esperança i pensar que vindrà més sort, perquè sempre després d'una època dolenta ve una bona, i tothom té coses, però clar, la importància en el cervell està el tenir la capacitat de saber-les valorar i veure que tu les tens. Per això jo crec que la combinació és important de les dues coses, i anar buscant aquest equilibri, que en el fons, malalts i no malalts, és el que fem tots, no? Anem caminant per la vida.
Sí, però les persones que no tenen, doncs, malalties com la teva, no tenen els brots que els hi serveixen també per entendre que després vindran moments més bons.
Sí, això és una mica el que la sèrie vol transmetre. Precisament això és el que l'equip de Corall ha intentat o vol transmetre a l'espectador, no? L'experiència d'una persona que no és un actor, que és una persona de carn i ossos que ha viscut directament aquella experiència, és la seva experiència, transmetre al públic, a l'espectador, aquella sensació de superació i de que és possible sortir de situacions difícils.
Què veurà la gent per la tele aquest diumenge de la Núria?
Doncs aquest diumenge veurà una Núria que va tenir un problema en el seu dia, un problema que va representar un punt d'inflexió, que va canviar per complet la seva vida, però que tira endavant, que lluita i que obre l'esperança a pensar que quan tenim un mal moment a la vida, sigui de la mena que sigui, hem d'esperar, tenir paciència, voluntat, de continuar esperant que arribin moments millors, i que tots tenim una vida i l'hem de valorar en aquestes petites coses. Veuran un capítol que no és un documental, és un, diguem, té una base de fets reals, una explicació tipus documental com a rerefons, però que també està barrejada d'una forma molt poètica amb unes escenes que pertanyen, en aquest cas, el diumenge, a la meva vida, i que es van explicant a l'espectador en forma de narració d'un conte modern.
D'acord. És a dir, mig docudrama, no tant documental com docudrama, no?
Sí, és un conte modern, amb una base doncs, de fets reals, que seria l'única part de documental.
Per tant, estarà, es veurà Sitges, es veurà la Núria passejant, es veurà la família, es veurà...
Exactament, De fet, s'arriben, bueno, ho han muntat d'una manera molt moderna.
Ho has pogut veure ja?
Sí, jo sí.
D'acord.
Només jo.
No.
Sí, jo sí.
I t'ha agradat el resultat?
Sí, m'ha agradat molt i a part ho trobo un projecte original, sempre doncs, gens sensacionalista, original, modern, cuidat, molt breu i que en pocs minuts es diuen moltes coses.
Quan dura el capítol?
Uns 15 minuts aproximadament.
És curtet.
És curtet, és curtet. Però està ben aprofitat. Ja ho veureu. Espero que us agradi.
Doncs el seguirem. Per cert, no t'ho hem preguntat abans. Suposo que la gent ho ha donat per fet. No treballes?
No. Jo estic amb la incapacitat des de fa un any. He treballat, malgrat la malaltia, he treballat durant 10 anys.
Vas estar treballant ja amb aquest grau 2?
Sí, amb aquest grau 2. El problema va ser quan vaig passar el 4 directament i després de rehabilitació... temps a l'hospital, em vaig quedar en un 3, de forma estable. En aquest moment, complir la feina és absolutament impossible i bueno, és una desgràcia per mi perquè després de tants anys estudiant, com he estat, va ser un cop molt fort. Jo bueno, realment vaig estar 9 mesos sense sortir de casa i molt deprimida perquè clar, després de tants anys estudiar tant, ja tens una feina, tenir una estabilitat econòmica i personal, perquè anar a la feina és molt important, vol dir que algú t'està esperant, vol dir que ets útil. Doncs acceptar que no pots complir amb una agenda, que és impossible rendir, que no pots arribar cada dia a les 9 o a les 8, no et pots comprometre perquè hi ha dies que no t'aixeques del llit, doncs és un pal molt gran, molt gran. I bueno, doncs, els metges em van dir ha arribat el moment de que no puguis continuar. Portava ja 10 anys treballant i malalta i vaig començar el meu laberint amb el tema de la incapacitat que va acabar als jutjats i per sort doncs el jutge va veure les coses evidents i em van concedir la incapacitat permanent.
Perquè què et vas trobar en aquesta vida laboral? Perquè ens has parlat d'aquesta vida dels amics, d'aquesta vida familiar, doncs en la qual has tingut sort, com a mínim així ho has definit, en aquesta vida laboral en la qual doncs tu vas intentar o vas lluitar per no haver-la de perdre, però que al final doncs la situació et va abocar a que no era possible que continuessin, més enllà del drama personal també que suposa doncs el fet d'haver dedicat una bona part de la teva vida a educar-te per poder treballar i després no poder desenvolupar aquesta feina doncs perquè el teu cos havia dit que prou. Què et vas trobar doncs en els companys, en els caps, perquè és que la cosa que havia el jutjat tampoc és una bona perspectiva,
no,
oi?
No, però en el tema laboral vaig tenir molta sort. Estava envoltada de companys absolutament que comprenien la situació.
Sí.
Els meus caps comprenien perfectament la situació. Em vaig sentir valorada sempre.
És a dir, tothom va entendre
malgrat
allò que hem dit abans, de la dificultat d'explicar el que et passa.
Jo, si algú no ho va entendre, no m'assabentarà.
D'acord.
A mi el que...
És una bona assumpte.
Sí. A mi el que em va arribar sempre va ser suport. Dels caps, dels companys, vaig tenir sort. El problema ve amb l'administració. El problema ve quan tu agafes la baixa i comencen a passar mesos i tu no estàs bé. No estàs bé perquè, clar, tens una malaltia greu, crònica, amb un nivell avançat donat que portes ja 12 anys malalt. Aleshores, arriba el moment de les baixes. Vaig tenir moltíssima sort amb la doctora de capçalera. Va entendre sempre la meva malaltia, em va donar sempre el suport i la doctora de capçalera, els especialistes i tots els metges. Però arriba el moment en què l'ICAM et crida i diu, a veure, aquesta senyora que porta ja de baixar 3 mesos, que pugin. I aquí comença el problema. L'ICAM tampoc es va portar malament amb mi, perquè em va deixar acabar els 18 mesos de baixa, però al final va ser horrorós, perquè els 18 mesos, el motiu no ho sé, arriba la carta de que no tens l'alta, no t'han donat l'alta, però et diuen no a la incapacitat. Aleshores, on et quedes? Si no tens un suport... Si no tens un suport familiar, et quedes al carrer. No pots treballar. Sí, t'han dit que continuïs de baixa fins que acabin els mesos de pròrroga, tot, però al final t'han deixat absolutament desnonada, vull dir, et quedes sense res.
I per això el tema va haver d'acabar dels tribunals.
Exactament. Aleshores no queda una altra opció que portar...
L'administració, doncs, en aquest cas, no?
Exacte, portar l'administració al jutjat. I aquí vam acabar i aquí doncs el jutge ho va veure clar.
Serà un greuge més, eh?
Horrorós, aquest el pitjor. Jo crec que és per pitjor, el que més ha plorat.
Pitjor els jutges que els metges?
No, els jutges bons, en el meu cas.
Els jutges, és a dir, pitjor haver d'anar al jutjat
sí,
que sí, a l'hospital.
Sí, totalment, perquè o sigui, sents que ja has tingut prou desgràcia en patir això, que estàs lluitant per fer tot el que pots, que has estat 10 anys malalta i anant a treballar com podies i rendint perquè és el que vols i perquè t'has preparat per això. I perquè necessites els diners per menjar. Uh-huh. I quan ja realment se suposa estem en una societat d'un estat de benestar, resulta que es transforma en un malestar. Perquè quan ha acabat tot no tens res, perquè et diuen no et dono l'alta però tampoc la incapacitat. Aleshores què fem amb aquest ciutadà?
Bueno, és la contradicció, és a dir, no et donen l'alta perquè no pots estar d'alta... i perquè el sistema sanitari et diu que no pots estar d'alta, però, clar, donar la incapacitat suposa també un greuge pel que sigui, i aleshores doncs, per això no te la van donar. I clar, aquí entra una contradicció que va haver de resoldre un jutge.
Exactament, però jo vaig tenir la sort, un altre cop, de poder anar al jutjat, és a dir, per això es necessiten recursos econòmics. Uh-huh. Què passa amb la persona, que està exactament igual que jo, però no... té la capacitat econòmica de pagar un advocat i arribar al jutjat.
La Núria pensa molt, eh?
Sí, perquè em queda una altra opció.
Sí, és a dir, entenem que tenim davant una persona empàtica, perquè entenem també que, clar, plantejar-se... Jo he tingut sort perquè vaig poder recórrer, però què faria una persona que no hagués pogut recórrer en el seu dia, ser en la meva situació?
És que les tenim a la Fundació i estan menjant de Càritas. Aleshores, això, clar, a mi tenen criatures i són drames humans enormes. És molt greu.
Déu-n'hi-do. Núria, són les 12. Ens ha passat el temps així
doncs
com,
sí, volant.
Com d'una volada, eh? Has parlat més aquí que el que et sentirem al documental.
Segur,
també.
Segur. O sigui, ha estat un plaer i jo estic molt agraïda amb vosaltres per haver-me tocat i donar-me aquesta possibilitat.
Doncs cap problema i de debò. Ens ha agradat també doncs, que ens expliquessis aquest testimoni personal que en el fons... doncs salvant totes les diferències no deixa de ser un petit granet de sorra més dintre de molts testimonis personals que a partir de doncs, una situació personal problemàtica com és una malaltia doncs, busquen aquesta part positiva que hi hagi crisi o no hi hagi crisi sempre hem d'acabar buscant. Núria, Corall, aquest diumenge a les 11 de la nit a Canal Blau Maricel Televisió.
Sí, senyor.
Doncs el veurem i si no també quedarà penjat a internet. Moltíssimes gràcies, moltes.
Gràcies a vosaltres.
I a tots vostès moltíssimes gràcies també. Són les 12, per tant ho deixem aquí. Demà més coses. Fins demà.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.